es desperte a la Conca al dia. La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Què tal? Molt bon dia. Avui ja és divendres, 7 minutets de les 11 del matí, 19 d'octubre. Nosaltres el que fem és engegar una nova edició de La Conca al dia, tocant ja el cap de setmana. Avui una nova edició carregada d'actualitat, també entrevistes. Això ho farem al 107.4 i a esplugafmradio.cat. És el magazín diari de La Conca de Barberà, una coproducció de l'Espluga FM Ràdio i la xarxa de comunicació local. Salutacions d'un servidor que us parla, Gerard Bosch, us estarem acompanyant aquí fins les 12 del migdia, avui divendres, i després també amb el punt de mira fins la 1 del migdia. Per tant, encetem així aquestes dues hores de ràdio en directe que continuaran amb el Terra de Festa amb Jordi Robert. Tot això aquest matí aquí, a la teva ràdio local.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a La Conca al dia. De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de La Conca de Barberà.
Veient la jornada d'avui, per tant, obrim aquestes 3 hores de ràdio per repassar d'una banda l'actualitat i després també el que ens espera a La Conca de Barberà i en conjunt al Camp de Tarragona aquest cap de setmana. Per tant, en l'informatiu i a La Conca diari d'aquest divendres, quins són els continguts d'entrada? L'actualitat, les notícies. Ara entrarem en els titulars, però després també tenim entrevista. Avui parlem amb Gemma Palau, de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga de Francolí. Ens explicarà un dels projectes que repeteix en aquest centre escolar. A més, també tindrem espai d'internet els divendres fent balanç de les notícies més llegides al portal web esplugafmradio.cat, com també l'abast digital de l'emissora a les xarxes socials i, a més, també altres espais d'interès en la jornada d'avui, que ens anem apropant al cap de setmana. Per tant, també parlarem d'alguna proposta d'aquests dies al nostre entorn, a La Conca de Barberà. Aquests són els ingredients de la jornada d'avui.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Som-hi, busquem els titulars.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Comencen els tallers participatius per redactar la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. Va ser ahir dijous quan van arrencar a Vimbodí i Poblet. També expliquem que l'Associació Juvenil Barjaula de Montblanc busca propostes per decidir el seu futur. A més, explicarem que l'Institut Joan Amigó de l'Espluga de Francolí vol plantar cara al bullying. I a més, també parlarem dels pressupostos participatius de l'Espluga de Francolí corresponents al 2018, que ja han obert la seva convocatòria i el termini per presentar propostes. I també comença aquest cap de setmana les caminades per la Conca de Barberà, visites guiades gratuïtes, en aquest cas sota la proposta La Conca Poble a Poble. Aquests són alguns dels titulars de la jornada d'avui, divendres 19 d'octubre. Els expliquem aquí, a l'Espluga FM Ràdio.
tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4. EsplugaFMRadio.cat, la Conca de Barberà en tots els sentits. Notícies, audiovisuals, l'agenda cultural, ràdio en directe i tots els programes a la carta. Tot ho trobaràs en un portal web. EsplugaFMRadio.cat.
I de dilluns a divendres també l'actualitat troba el seu espai aquí a la Conca al Dia. Ho dèiem en titulars, la futura carta del paisatge de la Conca de Barberà sotmet ara un nou procés per copsar les opinions ciutadanes. Es tracta dels tallers participatius que han començat aquest dijous a Vimbodí i és un dels darrers passos ja per començar la redacció d'aquesta carta que ha de servir per establir els compromisos de la societat i de les diverses administracions sobre tot allò que té a veure amb el paisatge. Després de les 5 jornades temàtiques i la presentació també de les conclusions, la diagnosi redactada ara per l'empresa Limonium es sotmet a debat amb dos cicles amb tallers oberts a la ciutadania que celebren en diversos municipis de la Conca. El primer cicle, el que ja ha començat per concretar les unitats del paisatge, doncs es fa en els següents municipis. Aquestes jornades, hem de dir que aquestes sessions comencen a 6:45 de la tarda, en tots els casos. Aquest dijous doncs, va arrencar així a Vimbodí i Poblet amb aquesta explicació per part de l'empresa Limonium i, a més, també doncs, les primeres opinions de la ciutadania, en aquest cas doncs, de la mà d'una desena de persones. Continuarà aquest divendres a Sarral, el 25 d'octubre a Santa Coloma de Queralt i el 26 a Montblanc, a la seu del Consell Comarcal. El novembre continuarà amb el segon cicle amb la voluntat de definir els objectius de la qualitat paisatgística. El 26 es farà a Conesa, el 27 de novembre a Les Piles, el 28 a Vilaverd i el 30 a Solivella. Després d'aquest nou procés participatiu, Sara Gené preveu que ja es pugui començar a redactar aquesta carta del paisatge. Així ens ho va explicar, com dèiem, la consellera comarcal de Paisatge en declaracions a l'Espluga FM Ràdio. De fet, l'emissora oferta aquesta setmana, aquest dijous, l'espai de l'entrevista dedicat a l'estat actual de la carta del paisatge. El podeu recuperar a esplugafmradio.cat. També el compartim ara mateix a la pàgina de Facebook de l'emissora perquè doncs, aquesta carta del paisatge que segueix endavant ara amb aquest nou procediment com és aquests tallers participatius que han començat a Vimbodí i Poblet però seguiran en aquests espais de la Conca de Barberà. Per tant, en continuarem parlant, farem seguiment i alhora haurem de recollir les impressions de la ciutadania. I els que també tenen un bon repte de futur són els socis i junta de l'Associació Juvenil Barjaula de Montblanc. Aquest dissabte explicaran la situació actual de l'entitat en una sessió informativa en la qual esperen recollir propostes del jovent per decidir el futur de l'associació. La trobada es celebrarà aquest dissabte, dèiem, a les 5 de la tarda a la sala polivalent del Casal d'Entitats de Montblanc, situat a la plaça Poblet i Teixidor. L'entitat afronta ara un futur incert per problemes econòmics i per la falta de participació i interès dels joves del municipi per tirar endavant aquest projecte associatiu. La nova junta ja ho ha traslladat a l'Ajuntament de Montblanc i al Consell Comarcal amb l'objectiu de trobar una sortida als problemes actuals i aquest dissabte ho plantejaran ara els joves. En aquest sentit, l'entitat convida persones que vulguin implicar-se en el projecte i en aquesta sessió recolliran propostes d'activitats i iniciatives per tal d'arribar a un públic més ampli i divers. Barjaula ha estat un dels referents a nivell comarcal en la dinamització d'activitats culturals, lúdiques i esportives pels joves de la Conca de Barberà. Al llarg d'aquests darrers 15 anys ja es troba en aquest pas doncs, en què ha de decidir com tirar endavant amb aquests problemes, amb la voluntat, òbviament, de la Junta de seguir endavant. Per això aquest dissabte es convoca la sessió informativa i també de recull de propostes per part dels joves que es vulguin implicar en tirar endavant aquesta associació montblanquina.
El món local es desperta a la Conca al Dia.
Molt bé, continuem endavant. Ara volem parlar de l'Assemblea Nacional Catalana a la Conca de Barberà, perquè continuen les xerrades que han programat aquesta tardor, que recordin, doncs, van començar ja fa unes setmanes, propostes que s'escampen en molts municipis de la comarca. Continua aquest cicle que porta el títol República és llibertat, que impulsa la Conca de Barberà per la independència. El passat 4 d'octubre va començar a Sarral, com dèiem, i doncs ara segueix en aquest sentit. Podem explicar que la primera xerrada, doncs, va anar a càrrec de Joan Canadell, cofundador del Cercle de Català de Negocis de Catalunya i també copropietari de Petrolis Independents. En aquest punt va explicar quin és el potencial econòmic actual de Catalunya i quin seria en una Catalunya independent. En, a més, també de cara al 7 de novembre hi haurà la segona conferència, serà a 8:15 a la sala de les Corts Catalanes de l'Església de Sant Francesc de Montblanc. En aquest cas, sota el títol La judicialització del procés, tractarà l'actual situació dels presos polítics catalans, dels encausats i també dels exiliats a mans de Jaume Alonso Cuevillas, l'advocat de Carles Puigdemont. El cicle continuarà el 16 de novembre a les 8 del vespre a la sala Carulla Font del Casal de l'Espluga amb la visita de Pep Cruanyes, que és vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, que explicarà la feina, el compromís de l'entitat en aquest punt que es troba ara actualment Catalunya. Seguim repassant totes aquestes propostes perquè continuaran el divendres 29 de novembre. A les 8 del vespre serà a la sala de les Corts Catalanes de l'Església de Sant Francesc a Montblanc. En aquest cas, amb la visita del fotoperiodista Jordi Borràs, que presentarà el seu llibre Dies que duraran anys. Ho farà així en aquesta conferència, on també parlarà, per tant, de la seva trajectòria professional dedicada en gran part a investigar l'extrema dreta i el nacionalisme espanyol a Catalunya. A més, també asseguren que des de l'Assemblea Nacional Catalana estan pendents de confirmar noves conferències que s'inclouran en aquest cicle de tardor, xerrades que porten el títol de República és llibertat. Avui fèiem un ràpid repàs de les que ja s'han celebrat, en aquest cas una a Sarral, però continuarà ara amb l'advocat de Carles Puigdemont a Montblanc. I aquest divendres també hem de destacar una xifra, 14.000. Són els euros que el Posa't la Gorra de Montblanc va recaptar els dies 1 i 2 de setembre. Finalment, ara doncs, ja s'ha pogut fer el recompte final de tota aquesta quantitat d'euros recollida que anirà a parar a la Casa dels Xuclis, que gestiona la FANOC, l'Associació de Familiars amb Nens Oncològics de Catalunya. La festa, recordem-ho, es va celebrar a Montblanc el cap de setmana de l'1 i 2 de setembre i va ser la primera edició oficial del Posa't la Gorra a Montblanc, per bé que el 2017 també se'n va celebrar una, però encara sense aquest reconeixement oficial per part de l'associació FANOC. En aquest punt, doncs, es van fer activitats diverses al llarg d'un cap de setmana i al final doncs ha aconseguit sumar 14.000 euros, una xifra que des de l'organització valoren de manera molt positiva perquè doncs han pogut superar així la xifra del primer any, superant doncs descreix els 10.000 euros que van aconseguir el 2017. Ara, aquests diners que es van sumar aniran a parar, com dèiem, en benefici dels nens que pateixen càncer en aquesta Casa dels Xuclis, doncs aquest projecte de l'associació La FANOC que rebrà aquesta quantitat de 14.000 euros. Hem d'explicar que aquests diners es van recaptar amb les diverses activitats, també amb la venda de gorres, que és, de fet, com diu el títol de la proposta, el tret característic de la festa. Es van vendre fins a 947 gorres amb el disseny de Desigual de l'edició d'aquest any i també 474 gorres d'altres campanyes. Per tant, més de 1.000 gorres les que es van poder vendre, gairebé 1.500 en aquest cap de setmana. En aquesta primera edició oficial, com dèiem, doncs es va poder sumar 14.000 euros. La intenció és que pugui continuar així com una cita anual a Montblanc.
Tot el que passi al teu voltant ho trobaràs a la Conca al Dia.
I continuem endavant, ara volem parlar de la tercera edició de les visites guiades de tardor per conèixer els pobles de la Conca de Barberà, la campanya La Conca Poble a Poble, perquè comença ja aquest cap de setmana amb la primera visita guiada. Es tracta d'una iniciativa, recordin, de la Conca Turisme, el servei de turisme del Consell Comarcal de la Conca de Barberà dins aquesta campanya La Conca de Barberà, Poble a Poble. La primera de les sortides és aquest cap de setmana, aquest dissabte 20 d'octubre, i serà a Forès. En aquest cas, sortirà des de la plaça del Mirador, així situant doncs, Forès i els seus inicis com a poble a la Conca de Barberà, i a continuació seguirà pels carrerons i els espais d'interès de Forès, així també per descobrir les curiositats d'aquest municipi de la Conca de Barberà. Alhora es visitarà l'exterior i l'interior de l'església romànica i gòtica de Sant Miquel de Forès del segle XI i segle XII i també el cementiri d'origen medieval. Aquesta és la primera proposta, són visites guiades gratuïtes, les places però sí que són limitades, hem de dir que el termini per inscriure-s'hi acaba aquest matí de divendres a les 2 del migdia, perquè doncs aquestes visites funcionen així. El termini d'inscripció acaba el dia abans de la visita a les 2 del migdia o bé quan s'hagi arribat a la xifra de 25 persones. N'hi haurà més d'aquestes visites. La pròxima serà el 27 d'octubre a Passanant. Llavors doncs, es farà un recorregut per al municipi, per exemple, amb especial interès per l'església barroca del segle XVII i XVIII, dedicada a Sant Jaume. Es passejarà pels carrerons del municipi. També es visitarà l'antic forn de pa comunal restaurat i convertit ara en un petit museu i sala d'exposicions. Finalment, la darrera de les visites d'aquesta tardor serà el 10 de novembre a Pira. L'itinerari, en aquest cas, començarà des de davant de les escoles. Es farà una ruta pel casc antic, per exemple, coneixent la producció del guix, tot plegat doncs, endinsant-se en aquest passat i producció de les pedreres, les guixeres i els antics forns, i acabarà tot plegat amb l'elaboració del vi i el cava com a tema d'interès. Per tant, doncs, aquestes són les tres sessions de les visites guiades que organitza Conca Turisme a la campanya La Conca de Barberà, Poble a Poble, que comença precisament, com dèiem, aquest cap de setmana. I seguim endavant avui, divendres 19 d'octubre, a punt d'arribar a 11:45 del matí. La part inicial del programa també repassàvem que ja està oberta una nova convocatòria dels pressupostos participatius de l'Espluga de Francolí, la corresponent al 2018. Ha començat aquest període per presentar les propostes que després doncs, entraran en votació popular. Els espluguins i espluguines majors de 16 anys poden fer un màxim de 3 propostes que ara han de complir unes bases, uns criteris que tot seguit expliquem, però en aquest sentit el termini per presentar aquestes iniciatives és fins al 29 d'octubre. Fins llavors, com dèiem, es podran presentar aquestes idees i de quina haurà de sortir un projecte guanyador, al qual aquesta vegada s'invertiran 20.000 euros. Per tant, la tercera convocatòria incrementa la inversió en 2.000 euros i cada persona pot fer aquest màxim de 3 propostes. Les idees es poden presentar a l'Ajuntament de l'Espluga o bé per correu electrònic a administració@esplugadefrancolí.cat abans del 29 d'octubre. Per presentar aquestes iniciatives s'ha d'omplir correctament el formulari dels pressupostos participatius disponible a esplugadefrancolí.cat. També ho enllacem a la notícia de l'Espluga FM Ràdio. Entre totes les propostes que es contemplaran, doncs, totes aquelles que compleixin les bases i, per tant, les accions d'interès general que siguin competència municipal, que no siguin plurianuals, que tinguin un cost de manteniment sostenible, que no suposin contractació de nou personal, que es trobin també dins de la partida d'inversions i que no estiguin incloses dins d'altres actuacions vinculades a la recepció de possibles subvencions. A partir d'aquí, doncs, començarà una fase de validació tècnica. Si el nombre de propostes rebudes fos molt alt, es faria un període de deliberació per escollir-ne un màxim de 6. En tot cas, les votacions seran del 9 al 19 de novembre. Es podrà fer de forma presencial a l'Ajuntament de l'Espluga o bé a l'Oficina de Turisme de l'Espluga de Francolí. Per tant, aquesta convocatòria que comença ara amb el període de presentació, el guanyador, el projecte guanyador dels pressupostos participatius del 2018 s'anunciarà el dia 20 de novembre. Per tant, també anirem seguint, els explicarem aquí a l'Espluga FM Ràdio quines són les propostes que sorgeixen, però l'anunci que podem fer ara és que qui ho vulgui, majors de 16 anys, podem fer arribar les seves propostes a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí per les vies que avui hem explicat aquí a la Conca al Dia. Divendres 19 d'octubre. Seguim, arribem a 2:15.
La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Senyals horàries de 2:15 del matí, divendres 19 d'octubre. Continuem endavant, encara tenim titulars de la jornada, els dèiem en començar. Avui volem explicar una iniciativa de l'Institut Joan Amigó perquè un any més, i és el segon consecutiu, que engeguen el projecte dels tutors JACs. Amb aquesta iniciativa, l'Institut vol plantar cara al bullying. Per segon any consecutiu, alumnes de quart d'ESO de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga guien els estudiants més petits del centre amb l'objectiu de facilitar una adaptació més bona i resoldre alhora possibles conflictes. Es tracta d'una acció inclosa en el programa Aquí Prou Bullying i aquest dimarts s'ha celebrat la primera trobada entre els alumnes d'aquests dos cursos, els de quart i els de primer de secundària. Els estudiants més grans ubiquen els més joves i els assessoren en la resolució de conflictes. Sent així, aquests denominats tutors JACs, és a dir, tutor Joan Amigo, companys de suport, els alumnes de quart d'ESO, formats com a mediadors experts que van dirigint així i guiant els alumnes més petits. En aquesta ocasió, aquest dimarts, van organitzar una primera activitat de convivència i coneixença amb el nou alumnat de primer d'ESO. A partir d'aquí, mitjançant aquest programa de formació en valors, el Servei de Mediació de l'Institut pretén que l'alumnat reflexioni sobre els mecanismes que el poden portar a viure els conflictes de forma positiva i que ho transmetin així als altres companys. D'aquesta manera es vol ajudar que també els adolescents puguin relacionar-se i dialogar amb el seu entorn escolar, familiar i social. Les actuacions d'aquests tutors JACs es basen en saber crear cohesió de grup i acceptació de la diversitat. També aprendre a ajudar els alumnes a través del diàleg i establir pautes tutorials entre iguals. Justament aquest és un dels avantatges d'aquesta tasca dels joves tutors, i és que la relació amb la resta d'escolars els pot arribar a ser més senzilla que amb una persona adulta, perquè poden parlar de tu a tu entre joves. De fet, aquests alumnes, els de quart d'ESO, que ara són tutors JACs, doncs comencen la seva formació en aquesta matèria de mediació i també d'educació emocional ja a segon de secundària. A tercer, tot plegat, es veu complementat amb sessions sobre el ciberbullying i a quart d'ESO, doncs, són formats com a mediadors experts i així doncs posen en pràctica aquest projecte dels tutors JACs englobat en el marc del programa Aquí Prou Bullying.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Gemma Palau, des del Servei de Mediació de l'Institut Joan Amigó, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns com va anar aquesta primera jornada de convivència, aquesta trobada entre els alumnes de quart i primer d'ESO.
Doncs, bueno, com tots sabeu, aquest projecte, que és el projecte, dins del projecte Keep Pro Bullying, i es fa des de mediació amb tutories JACs amb alumnes de quart, es va implementar l'any passat. Aquest any hem continuat treballant amb aquestes accions tutorials dirigides d'alumnes de quart amb nens més petits, concretament de primer, i en principi la primera trobada va anar doncs, molt bé, val? Seguint la línia de l'any passat i intentant corregir doncs, defectes o petites coses que no ens acabaven d'agradar o que veiem que podien ser molt millors.
Clar, perquè ens en puguem fer una idea a la pràctica, per exemple, què es fa en aquestes sessions de coneixença, en aquesta primera trobada de dimarts?
Sí, bueno, mireu, aquí a l'Institut tot el tema d'accions tutorials tenim un tutor per aula, un tutor de grup, a més tenim un tutor individual per cada nen de primer, que són els mateixos professors que imparteixen classes a primer. Des de l'any passat vam pensar que estaria molt bé que els nens de primer tinguessin un referent alumne, més que un referent també professor, no? Que ja el tenien. Llavors va ser quan vam, des de mediació, vam educar els nens de quart, que de manera voluntària es prestaven a fer aquest servei, que era una mica com servei a la comunitat, i era un servei educatiu. Llavors, les primeres sessions són unes sessions dirigides, bàsicament, a que el nen de primer se senti bé a l'institut, és a dir, com se troben, si ja tenen amics, és a dir, són activitats d'aproximació perquè el nen de primer no se senti desubicat, ningú quedi penjat, tothom sàpiga qui és el seu tutor personal, tothom sàpiga i tingui coneixement dels altres companys, és a dir, que tinguin una bona incorporació al centre, no? És com un acte de benvinguda, però que ho fan els nens grans. Llavors doncs, els hi pregunten com se diuen, els hi fan activitats de coneixement, que se n'asseguren que tothom sap com es diuen els seus companys, del col·legi que venen, del grup on estan, és a dir, diferents coses de tutoria, però que ho fan els nens de quart.
Clar, perquè entenc que els alumnes de primer per ells és un any clau.
Per ells és un any clau. Llavors, fer-ho des de tutoria, ells ho veuen d'una manera molt formal. Quan ho fan els tutors JACs, ho fan a través de dinàmiques de grup. És a dir, per exemple, doncs es posen amb rotllana, cada parell de tutors JACs tenen 5 o 6 nens de primer, es posen amb rotllana i amb una pilota, per exemple, els hi van fent preguntes, no? Tiren la pilota amb un nen. A veure, on, com et dius? On vius? De quina escola vens? I el nen ho diu. Després vinga l'altre company. Després entre ells se tiren la pilota i s'ho diuen entre ells. És a dir, és una manera de fer-ho que ells ho prenen com una mica que juguen, però és una manera de crear cohesió de grup, perquè aquests grups són heterogenis en el sentit de que primer i primer bé els barregem quan fan aquestes activitats. Llavors, 5 o 6 nens van amb els seus tutors JACs, amb els seus tutors de quart, i allà hi ha, almenys hi ha 3 nens de primer A i 2 nens de primer B, perquè de vegades ens trobem que, com per la ràdio que tenim una mica alta, hem de dividir la gent, no? I de vegades els nens no es coneixen, no s'acaben de conèixer del tot, i és el mes de novembre i encara no saben com es diu un company seu de primer A. És una manera de que es coneguin els diferents. Allà no hi ha grups, no hi ha nivells, no hi ha, senzillament són nens de primer.
Clar. Va? I entre joves, per tant, d'alumne de primer d'ESO i quart d'ESO, la comunicació és més fàcil que, per exemple, amb un adult?
Sí, perquè de vegades les inquietuds que tenen o si tenen una miqueta de problema, per exemple, potser algun nen es baralla amb un altre nen, no? I a l'hora del pati veu aquest tutor JAC, aquest tutor de quart, i li va dir. I a la millor hi ha un professor allà del pati i no li va dir. Perquè, bueno, suposo que entén que l'entendran millor, valgui la redundància, no? Entén que aquell nen de quart que el veu un nen de l'institut, doncs entendrà què li passa, o de vegades els expliquen inclús temes doncs, de tipus més així emocional, o si tenen algun noviete, o sigui, de vegades els hi fan unes confessions, els expliquen coses que els nens de quart es veuen capaços, no?, d'ajudar-los. S'ha de dir que una hora setmanal aquests nens de quart reben una formació específica per aquest tema, no?, perquè pensem que també els nens de quart són nens, val? I de vegades ells també tenen problemes. Llavors, des de l'any passat, que tant a tercer com a quart fem una formació d'ampliació de mediació, una mica els preparem per això. Els ensenyem quin és el procés psicoevolutiu del nen de primer perquè l'entenguin, perquè empatitzin amb ell, perquè de vegades els nens de quart, els nens de primer els veuen, va, uns pequeñajos que no saben massa bé com es mouen i com funcionen. I nosaltres també hem de formar aquesta gent de quart, no? De dir, mireu, com us sentíeu vosaltres quan vau arribar a l'institut? Us vau sentir protegits? Teníeu problemes i algú estava per vosaltres? Ells empatitzen amb quan ells eren petits i a partir d'aquí també fem activitats amb nens de quart, no? Perquè entenguin els nens més jovenets. Vull dir que també els hi va bé els de quart, això.
Clar, parlem d'aquesta experiència, perquè enguany és el segon any consecutiu que es posin en marxa aquests tutors JACs. L'any passat en vam parlar a principi de curs, per tant també seria bo de fer balanç de com va anar aquesta primera experiència. Quines conclusions en traieu?
A veure, en principi l'experiència va ser bona perquè es va poder implementar, és a dir, va funcionar a nivell logístic, va funcionar. Vam agafar aquests alumnes de quart, els vam formar, ells van anar a buscar els nens de primer. Vull dir, com que tot això va funcionar, en principi ho donem amb un 80% bo, no? Els nens de quart els hi va agradar i aquest any s'han apuntat més nens de tercer que han passat a quart que ho volen fer. Per tant, experiència bona. Coses a millorar. Doncs que de vegades, a la millor, els nens de quart, a l'hora del pati, com és molt normal, ells esmorzen, fan la seva vida, els hi venien nens de primer i ells, ui, bueno, ara no, que nosaltres estem... Entens? Bueno, lo típic també, perquè són nens, no? Llavors, hem donat també un altre espai a l'institut, que és un quart d'hora al dia, a més de l'hora del pati, perquè els nens de quart puguin esmorzar també i puguin fer la seva mitjoreta d'esbarjo, han donat una miqueta més d'espai de temps, que si algun nen de quart ha d'anar a buscar un nen de primer per parlar amb ell, per ajudar-lo, ho pugui fer també dins d'aquell quart. Llavors hi anem dos mediadors, el que no poden és sortir de l'aula i fer-ho així per si sols. Anem dos mediadors, controlem que aquest quart d'hora realment sigui amb aquest objectiu. És a dir, hem donat una miqueta més d'espai a aquests mediadors JACs. Recordem que JACs vol dir Joan, Amigó, Callau, i la S és la S com de suport, val? Suport al Joan Amigó, val? I ells doncs saben que aquest suport funciona durant tot el dia. Els nens de primer tot el dia saben que aquests mediadors JACs estan una mica a disposició d'ells. Doncs bueno, això ho hem millorat perquè hem donat una miqueta més de temps. I llavors la formació dels alumnes de quart és una miqueta també més intensa, perquè fem educació emocional en aquests alumnes de quart, perquè si no ells, clar, no poden ser un referent tampoc, no? I seleccionem una mica els alumnes també. Pensem una mica quin alumne té aquest perfil de poder ajudar i que no es queixin si es queden sense pati, si és un dimecres quan s'acaben les classes, clar, ha de ser un alumnat una mica emocionalment preparat.
És el segon curs que es posa en marxa, sí. Per tant, quina és l'opinió? Ara seria bo de saber també què hi diuen els alumnes de segon d'ESO, que enguany s'han quedat sense aquest tutor JAC.
Sí, bueno, perquè com que la funció una mica és d'acolliment, de que se sentin protegits, de que se sentin bé al centre, clar, ho focalitzem a primer. Val? Mm-hmm. Què passa a segon? A segon ho fem una altra, tenim una altra estratègia. A segon, tots els alumnes de segon passen per una optativa que té aquest nom perquè és el que tenia inicialment i li hem deixat. Però més que optativa, és rotativa. És a dir, passen tots els alumnes de segon per una optativa que és d'educació emocional, però enfocada des de mediació. És a dir, tots els alumnes de segon tenen, a raó de 2 hores setmanals, educació emocional a través de mediació. Llavors, ells allí també poden, doncs, si tenen algun problema, si encara recorden els seus tutors com funcionaven, què els deien que havien de fer. I a tercer hi ha mediadors de guàrdia també, o sigui, els alumnes de tercer funcionen com a mediadors júnior, que n'hi diem, que poden arribar a ser mediadors JACs l'any següent, però que tercer, aquests mediadors júniors vigilen a les hores de pati, a canvis de classe passadissos. Llavors aquests de segon, com que primer han rebut una miqueta ja el recolzament, a segon fan aquesta matèria optativa d'educació emocional i també tenen el suport dels júniors de tercer, doncs, bueno, en principi, els de segon no hem tingut mai cap queixa de dir, oi, no sabem en quin anar, o ens passa un problema al pati, com que ara ja no tenim tutors JACs, no tenim recolzament, no. Vull dir, ells saben perfectament que ho poden dir a mediació i que a l'hora del pati, passadissos, és a dir, dependències també pel centre, poden recórrer aquests mediadors de tercer que comencen ja a formar-se com a futurs JACs a quart.
Per acabar, d'aquest programa Aquí Prou Bullying, amb què us quedeu? Què és el que més us satisfà?
Primer, l'educació emocional que estem donant als alumnes, que de vegades parlem molt de l'aprenentatge i de com funcionen i tal, i de vegades veiem que hi ha problemes molt més de fondo, molt més interns, molt més d'interrelació i d'intrarrelació de l'alumnat, i aquests problemes s'han d'educar, o sigui, s'han de resoldre i s'ha de reconduir, els conflictes s'han de reconduir cap a un final positiu, és a dir, aprendre del conflicte. Llavors, de vegades no tens temps a l'institut per fer tot això, no? Llavors, aquest espai que donem per la mediació, perquè els nens se sentin i parlin, perquè un nen gran parli amb un petit, perquè un petit vagi a buscar el nen gran, pensem, almenys ho creiem així, que estem educant en valors, en cultura de valors i en formació personal i emocional, que creiem que és molt important. Per tant, i només amb això ja ens donem per satisfets.
En marxa, doncs, aquesta segona edició, per dir-ho així, dels tutors JACS a l'Institut Joan Amigó. Gemma Palau, des del Servei de Mediació del Centre, gràcies i molt bona feina. Felicitats un any més per aquesta iniciativa.
Moltes gràcies per ser receptius amb el tema.
Ens retrobem.
Vinga, gràcies, adéu.
I de sobte la llum, la música dels Catarres, que ens ha permès continuar en el programa d'avui, divendres 19 d'octubre, la Conca, el dia hem superat 11:45 del matí. Continuem endavant i els divendres tenim un espai propi en aquest programa, que és l'Espluga FM Ràdio en el seu entorn digital, la vasta internet de l'emissora municipal de l'Espluga de Francolí, que supere fronteres.
esplugafmradio.cat, la Conca de Barberà en tots els sentits. Notícies, audiovisuals, l'agenda cultural, ràdio en directe i tots els programes a la carta. Tot ho trobaràs en un portal web, esplugafmradio.cat.
Doncs som-hi, comencem a repassar les notícies més llegides a esplugafmradio.cat, el portal web d'actualitat de la Conca de Barberà, però també de servei de ràdio a la carta i en directe, continguts multimèdia que podeu trobar al llarg de tota la setmana a les 24 hores del dia. Comencem pel top 3, el més llegit aquesta setmana a esplugafmradio.cat. En primer lloc, destaquem la notícia de l'any de commemoració del primer, doncs, aquests 365 dies de presó de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, les mobilitzacions que es van produir a la Conca de Barberà i justament aquesta notícia en el que els dèiem que fanalets al cel van servir per reclamar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart a l'Espluga de Francolí. La notícia sobre aquest acte reivindicatiu en el municipi ha estat la tercera més visitada aquesta setmana al portal web. Continuem amb la segona posició. En aquest cas, l'entrevista que van fer Emili Vives, l'administrador del Fonoll, l'únic poble nudista de l'Estat que ara celebra 20 anys, ha estat la segona publicació més visitada d'aquesta setmana a esplugafmradio.cat. I anem ja cap a la primera. La notícia més llegida d'aquesta setmana al portal web de l'emissora és l'anunci en què confirmem que Jordi Torre serà candidat a l'alcaldia per Junts per l'Espluga de Francolí. Justament aquesta notícia que publicàvem aquest dimecres ha estat la més visitada de la Conca de Barberà, en aquest cas a esplugafmradio.cat. Aquestes són les tres notícies més llegides del portal web de l'emissora. Pel que fa, doncs, a actualitat, també podríem comentar ara, si us sembla, l'abast que han tingut a les xarxes socials, que en molts punts doncs, té certes similituds, però hi ha altres notícies que, per exemple, doncs, a Facebook també han tingut molta repercussió. Les repassem. Doncs som-hi, comencem el repàs de les notícies amb més abast a la pàgina de Facebook de l'Espluga FM Ràdio, que si no ho sou seguidors, doncs afegiu-vos-hi perquè és un espai per descobrir l'actualitat a la Conca de Barberà, però també per recuperar tots els continguts, els programes a la carta i continguts audiovisuals de l'emissora. Comencem per la notícia que ha també tingut doncs, un abast més destacat aquesta setmana al Facebook de l'Espluga FM Ràdio, és la confirmació de Jordi Torre com a candidat a l'alcaldia de l'Espluga de Francolí. Justament aquesta notícia ha arribat a més de 2.000 persones a través de Facebook i ha aconseguit interaccions que superen també el miler d'interaccions amb aquesta publicació. Per tant, doncs un abast molt important d'aquesta notícia. També ha tingut molt d'èxit el titular en què informàvem de la missió de Salvatge al Francolí de Pitu Amigó aquest dijous al Canal 33. Aquesta notícia també va superar l'abast d'usuaris amb més de 1.600 visualitzacions. A més, també podem explicar, entre d'altres, doncs, notícies destacades, com per exemple aquesta de les concentracions per reclamar la llibertat dels Jordis un any després del seu empresonament. També doncs, ha superat els 1.500 usuaris en què ha arribat aquesta publicació. O bé, a l'instant de confrontació entre l'Espluga de Francolí i Montblanc, en el programa a la segona hora de RAC1, aquesta notícia en què explicàvem d'aquest espai en què els dos municipis de la comarca van ser protagonistes també ha estat una de les més, doncs, amb més interacció de la setmana i també amb un abast més considerable. Però obrim ara altres dades també que ens indiqui aquesta pàgina de Facebook de l'Espluga FM Ràdio. Doncs una setmana més que en aquest repàs de l'abast digital de l'emissora podem confirmar que aquesta setmana l'Espluga FM Ràdio segueix sent líder a Facebook pel que fa a interaccions a la fidelització dels seus usuaris i seguidors. Per tant, de vosaltres, una jornada més Gràcies pel seguiment i per la confiança. En aquesta setmana, les publicacions han arribat a una mitjana, en aquest cas global, de 3.700 persones, per tant, també força interessants. I pel que fa a les interaccions des de l'11 d'octubre fins al 17 d'octubre, han estat 2.650 interaccions. Una brutalitat, per dir-ho així, i per tant, doncs una jornada més orgullosos i agraïts de la vostra confiança tant aquí, al Dial, com en l'entorn digital. Així tanquem aquest espai de repàs de l'abast digital de l'Espluga FM Ràdio. Continuarem ja, però, per enfilar el darrer tram del programa d'avui.
Som la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà. L'Espluga FM Ràdio a la carta.
Doncs sí, a la carta hi podeu trobar també tots els programes de l'emissora esplugafmradio.cat. Va, continuem, perquè esteu escoltant la Conca al Dia.
El món local es desperta a la Conca al Dia.
Cinc minuts i seran les 12. Deixem aquesta dinàmica que ens portava les xarxes socials amb aquests ritmes doncs, més enèrgics i anem cap a un altre espai, concretament Radio Kids de l'Espluga FM Ràdio, l'espai per als infants, els oients més petits de l'emissora.
Radio Kids, els dissabtes a les 9 del matí.
Doncs com indica aquesta veu, Radio Kids és l'espai infantil de l'Espluga FM Ràdio que s'emet tots els dissabtes a les 9 del matí. Amb continguts diversos, des de contes infantils, les aventures del Teddy i també doncs els espais, en aquest cas, que col·labora el Club de Lectura Infantil de l'Espluga de Francolí, de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola. Però, a més, aquest dissabte estrenem les emissions de MP Ràdio. És el projecte de ràdio de l'Escola Martí Poc de l'Espluga de Francolí en què hi participen els alumnes des del primer curs fins a l'últim, per tant, totalment transversal i integrador aquest projecte de ràdio que a partir d'ara, doncs cada 15 dies el podrem escoltar a l'Espluga FM Ràdio, al Radio Kids, els dissabtes a les 9 del matí i aquesta setmana arrenquem amb el primer dels espais, el primer que s'ha produït en aquest curs i el podreu escoltar al costat dels contes que cada setmana oferim, siguin en anglès o també en català, perquè Radio Kids ofereix un espai en col·laboració amb el casal de l'Espluga de Francolí en què destaquem alguns dels participants del certamen literari del casal de l'Espluga de Francolí, els contes que han participat i que l'alumnat de les escoles de primària ha aportat en aquest certamen literari de l'Espluga de Francolí, del casal d'enguany, però també d'altres anys, perquè busquem alguns relats més antics i, per exemple, doncs, alguns dels seus autors, que els van escriure quan tenien 11 anys, ara que en tenen, per exemple, 30, ens tornen a llegir el conte que van escriure. Per tant, aquesta també és l'experiència que proposem en aquest espai de Radio Kids els dissabtes a les 9 del matí. Des de contes, aventures, anglès, ara aquest espai de l'Escola Martí Poc, l'MP Ràdio, tot plegat ho podreu trobar els dissabtes a les 9 del matí o bé a la carta, podeu recuperar ara ja els dos primers capítols de Radio Kids, esplugafmradio.cat, si busqueu l'espai corresponent al programa Radio Kids i trobareu l'arxiu sonor d'aquestes dues primeres edicions. Bé, anem avançant per marxar ja en la jornada d'avui, divendres 19 d'octubre, però repassem propostes també del dia d'avui aquí a l'Espluga FM Ràdio ràpidament, perquè després del butlletí en xarxa de les 12 tornem al punt de mira de l'Espluga FM Ràdio, Ràdio Montblanc, per repassar totes les propostes d'aquest cap de setmana a la nostra comarca. I a la una, el mateix ho fem, al Terra de Festa, amb Jordi Robert, però en aquest cas amb la mirada més àmplia, mirant el conjunt del Camp de Tarragona i destacant totes aquelles propostes de cultura popular, aquesta vegada doncs, fixant-nos en Santa Úrsula, a Valls, o bé en el primer congrés de Jota a Falset. Tot això a la una del migdia. I de cara a la tarda, avui a les 5 teniu la reemissió de La Clau del Pop amb Jofre Majoral i Zampuente. A dos quarts de 8, un nou conte infantil en anglès amb Jill Haywood. I a les 8, musicades, música en aquest cas rock, de l'equip més jove de l'emissora. Això avui divendres 19 d'octubre. Nosaltres veritablement marxem avui divendres, tanquem la Conca al Dia, però tornem d'aquí uns instants. Doncs segurament no és tan cert que marxem, sinó que fem una petita aturada, tanquem un programa per començar-ne un altre. Pel que fa a la Conca al Dia, tornarem dilluns a les 11 del matí. I l'actualitat segueix a l'informatiu diari de les 3, 7 del vespre, però també a esplugafmradio.cat. Gràcies per la confiança, no marxeu, perquè ara tornem. Fins ara! Ara ve, ara se'n va.